Dissabte a 3:15 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Superior general per als fills de la Sagrada Família. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò del nou govern de la congregació fundada pel català Sant Josep Manyanet i present en 9 països. El pare Lluís Picazo serà el nou superior general d'aquesta congregació que se centra en l'educació a través d'escoles i la pastoral familiar. S'inspiren en el lema del fundador, fer de cada llar un natzaret.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
El Club Més Amics et porta del 26 al 30 d'abril a l'Emília Romana. Vine amb nosaltres a gaudir de la tradició, l'art, la història i la gastronomia de ciutats com Bologna, Ravenna i Ferrara. Del 26 al 30 d'abril, l'Emília Romana amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Si et va agradar Intocable, no et perdis la comèdia francesa de l'any Mañana Empieza Todo. Ràdio Estel et convida a la preestrena dimecres 29 a 8:45 del vespre al cinema Esfull del Centre Comercial Esplau.
Sam, no me reconoces, ¿verdad?
Claro que sí, sí, sí. Christine de Berlín.
De Londres.
De Londres, sí, sí, claro, of course. Me alegro mucho de verte con tu bebé.
Es tu hija.
Un home, un nadó, 8 anys de convivència, una família, res tornarà a ser com abans. Recorda-ho, serà aquest dimecres 29 de març a 8:45 del vespre al cinema Esfull. Si voleu anar al cine i partir-vos de riure, indiqueu les vostres dades a radioestel.cat i podreu aconseguir 2 invitacions per persona. Ràpid, que s'esgoten. Mañana Empieza Todo s'estrena en cines el 31 de març. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família, podreu escoltar la missa a favor de la vida sota el títol L'alegria de l'amor es viu en família. Una eucaristia ben especial, en directe a Ràdio Estel, aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
En l'amistat no pots arribar gaire lluny si no estàs disposat a perdonar.
Jean de la Bruyère, escriptor.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Iago Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so. Avui el Ferran Capdevila a la producció i la Marta González i el Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La credibilitat i la salut del poder judicial és una qüestió que es troba més que mai ara en el debat públic arran d'alguns judicis i algunes sentències de gran impacte social en l'opinió pública i a nivell mediàtic. Tenim, però, més notícies relacionades amb l'administració de justícia. Per exemple, l'última renovació de la cúpula del Tribunal Constitucional amb nou president i nova vicepresidenta ja elegits. El funcionament de la justícia davant aquests casos d'incidència social i política aguditza algunes dificultats derivades de la lentitud per l'acumulació de casos. Volem reflexionar avui des del mirador de l'actualitat amb tranquil·litat, però alhora amb desig de trobar les claus del que passa. D'una banda, sobre aquest funcionament, que de vegades és lent, a casa nostra especialment, i també sobre el que són els greuges comparatius i aquella altra justícia que tots dictaminem moltes vegades quan lliurement i també de manera legítima en una societat plural expressem com a opinió. Parlarem de la justícia i us preguntem si confieu més en la justícia després d'aquests últims processos mediàtics. Ens acompanyen avui en el mirador de l'actualitat Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. També, entre altres coses, és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat i professor de la Universitat Abat Oliva. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I com està?
Bé, bé, aquí disposats a parlar i a comentar.
Sí, però molt bé. Això no és una vista oral com un judici, però sí que és una taula de comentari on parlarem de la justícia,
Exactament.
També.
I lo interessant, que això és com la vista, que pot haver discrepància d'opinions, i que, tant. Per tant, hi ha debat, hi ha diàleg, no hi haurà conclusions, però...
Això anava a dir, no hi haurà ni deliberació ni sentència, però sí que hi haurà una reflexió en profunditat.
Efectivament.
I també ens acompanya l'advocat penalista Lluís Batlló. Hem de dir que tant Lluís Batlló com Xavier Puigdollers estan i han estat històricament molt vinculats al Col·legi d'Advocats. Senyor Batlló, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
De fet, vostè ha format part en juntes anteriors, no?, del govern del Col·legi d'Advocats.
Bueno, vaig estar president de la secció de penal i com el Xavier, el company, pues, havia estat secretari, ara portava amb mitjoreta parlant de les viejas històries del col·legi, que sempre són molt agradables.
I tan velles, però també continua funcionant el Col·legi d'Advocats.
Sí, i tant.
Bé, avui us preguntem sobre la confiança en la justícia. Marta, bona tarda. Què preguntem avui als oients?
Hola, bona tarda. Avui us preguntem, confies més en la justícia després dels últims processos mediàtics? Podeu optar entre tres opcions. Sí, els judicis a persones rellevants demostren que és igual per a tothom. No, s'ha demostrat que alguns tenen privilegis o tracte de favor, o bé no, els tribunals i els jutjats van ràpids en uns casos i massa lents en altres. Fins ara, l'opció més votada és amb un 63%. No, s'ha demostrat que alguns tenen privilegis o tracte de favor. Podeu votar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat.
Gràcies, Marta. Ens agraden molt els comentaris directes, a banda del fet que us decanteu, amics oients, per una de les tres opcions que sempre donem. I també us recordem que esteu tenint l'opció de votar a través de radioestel.cat des de les 8 del matí i teniu temps per votar fins a les 8 del matí de demà. Per tant, quan acabi el programa també podreu seguir votant. Nosaltres anirem donant aproximacions de com va l'enquesta, però podeu seguir decantant-vos per alguna opció. Bé, senyor Puigdollers, senyor Batlló, creuen que els ciutadans confien menys ara en la justícia? Podem, ara de memòria, esmentar alguns exemples. El cas Nós, amb la sentència sobre Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina. El cas Palau, que encara s'està jutjant. Els casos, en aquest cas, amb unes connotacions més polítiques, del judici pel 9-N, amb sentències ja d'inhabilitació al TSJ de Catalunya, i ahir coneixíem la del Suprem contra Francesc Homs, tot això amb la repercussió política que té, i altres exemples de casos mediàtics que tenim, com el cas Gürtel, el de les targetes Black. Bé, la llista és llarga, senyor. És llarga. Poso els exemples per començar, perquè em sembla que són molt, molt il·lustratius, il·luminadors
sí,
pels oients.
De fet, estic segur que el Xavier li passa com a mi, que molts familiars i coneguts, no?, pregunten, i com és possible que aquesta persona no vagi a la presó després d'estar condemnada? O com és possible que aquest, jo que sé, aquest judici vagi tan lent? Però, clar, la justícia, a part d'aquests judicis tan mediàtics, té molts altres judicis, els jutjats del penal, que decideixen i resolen, doncs, alcoholèmies, petites estafes, petites apropiacions indegudes, petites o no tan petites. Llavors, a vegades és lenta, a vegades no tant, depèn del jutjat. Vull dir, jo crec que, en general, sí que funciona. Ara, hi ha alguns temes, alguns assumptes concrets que s'enquisten i van, sobretot, et diria que més que malament, van lents. I quan la justícia és lenta, llavors, no és justícia. I és veritat que això passa a vegades. Ara, respecte a la pregunta fonamental, més enllà de si és lenta, de si la justícia és cega, podríem dir en el sentit de que és neutral, jo penso que potser serien els polítics, ara parlant d'aquests temes mediàtics, que tindrien que intentar no enviar a la justícia assumptes que deurien solucionar-se per una altra via. A partir d'aquí, la justícia, clar, quan es troba amb l'assumpte no té més que resoldre, perquè el jutge està obligat a resoldre. Per tant, jo crec que fa el que pot i de la manera més neutral, jo entenc.
Senyor Puigdollers, en sí. aquesta primera roda d'opinions.
A veure, jo diria, estic d'acord amb el que ha dit, però jo diria, jo confio en la justícia i sobretot anhelo la justícia, és a dir, crec que és una finalitat i que tots esperem en la justícia en general. L'altra cosa és que puguin confiar en els tribunals, això és una altra qüestió, no? És a dir, l'aspecte més pràctic. I en aquests judicis tan emblemàtics que ha posat d'exemple, realment jo crec que hi ha hagut, en tots, una justícia paral·lela. O sigui, dit la justícia entre cometes. No?
Sí.
És a dir, en el moment que començava el judici, tots teníem ja la sentència posada en el cap. I tots, no els professionals del dret, perquè fins i tot el professional del dret és al fons el que dius, a veure com acaba això, perquè saps que malgrat tot el que es digui, l'important és el que es prova. I només val el que s'ha provat en l'acte del judici. Per tant, has de ser-hi en el moment del judici, i escoltar, i a veure què diuen. I després surt el que surt. Però, clar, anteriorment, aquestes que són tan notícies de premsa, ja està feta la sentència, i per això després no s'entén què és el que ha passat si la sentència ha sigut una altra, perquè per qüestió d'autèntica justícia o per qüestions tècniques, allò ha canviat. O aquests pactes que en fan. La gent no acaba d'entendre com es pot pactar. No.
Avui mateix, Macià Alavedra ha confessat, cosa que no havia fet fins ara, en el cas Pretòria, a canvi
d'una reducció,
vaja, del canvi de presó per una fiança de 10 milions d'euros, em sembla.
Exactament. Sí. Clar, això és sorprenent si no estàs al cas de que realment això està previst a la llei, no és cap corrutela.
No és cap privilegi pel senyor Alavedra ni per ningú.
I que es fa cada dia.
Clar.
És a dir, jo fins i tot recordo que de jovenet, quan començava, no ho vaig entendre, però em va costar molt arribar a celebrar el primer judici. I això ja fa anys, no? Mm-hmm. Perquè deia, escolti'm, el fiscal el crida. Entraves, escolti'm, passem, tal. I deia, bueno, però quin dia ho podrem celebrar, això, no?
Sí.
Precisament per aquests pactes, no?
Sí. Vostè ha parlat, senyor Puigdollers, de la, perdoni que l'interrompi, dels judicis paral·lels. Això potser ho hauríem de dir pel seu nom. Són les legítimes opinions que els ciutadans poden tenir davant d'un cas, no?
Sí.
Però s'ha de saber diferenciar, no?, del que és el procés judicial.
Sí.
Tots opinem, però després...
Jo no vull anar en contra del terme legítimes opinions, però, clar, en aquests judicis paral·lels són tan directes que al final és ja quelcom més que opinió.
Sí.
Anem creant l'opinió perquè diguin una cosa determinada.
Fem com les nostres sentències.
A més, jo crec que hi ha un agreujant. Que, a veure, en dret tampoc és fins a cert punt normal que tothom pugui opinar. Que quan anem al metge i ens diu, pues ara tens una hepatitis, pues no diràs, i no creus que potser és una grip? Pues dius que sí, amén al que digui, no? En canvi, aquí tothom en dret s'atreveix. I si, a més, l'opinió publicada, doncs, comenta les situacions, doncs, i a vegades, si llegeixes la lletra petita, el que diu el Xavier és ben cert. La inconformitat existeix. I, per exemple, en el tema del senyor Urdangarín, per posar un exemple, el fet de que quan una persona ha estat condemnada però la sentència no és ferma, si ha anat a tots els, lo que es diu, los llamamientos judiciales, doncs és normal que no diguéssim, es decreti la seva presó perquè no hi ha risc de fuga. Això te pot agradar més o menys, però és normal, no? Llavors la gent una vegada, moltes vegades vol una mica allò sang, més enllà de dir, bueno, però si és que no està passant res anormal, no?
Sí. No, aquesta és la qüestió. Un altre també respecte d'entendre què és el que està passant és que, sobretot en les causes penals, no és delicte tot allò que pugui ser reprovable moralment, socialment, sinó és delicte només, únic i exclusivament, el que està en aquell moment històric que s'ha fet la qüestió en el Codi Penal.
Després podem opinar que Urdangarín o Millet o qui sigui es va equivocar fent el que sigui, però els delictes són delictes, les equivocacions humanes són unes altres. De vegades no coincideixen amb els delictes.
De vegades no coincideixen, és reprovable moralment o socialment, sí, però això en el Codi no està, per tant, no és. Ho serà demà, si vol ho posem, però serà demà, no avui. I això també costa d'entendre en aquestes situacions bueno, tan publicitades.
Estem parlant de processos mediàtics, ho diem així en termes simples i directes. Sí. Tots sabem de què parlem. Alguns dels processos estan en aquests moments amb el judici en marxa, com és el cas sobretot del judici del cas Palau i també del cas Pretòria, per exemple, aquests dos judicis. De quina manera creuen vostès que podem expressar les nostres reserves o les nostres opinions i alhora la nostra confiança en la justícia? Perquè els veig defensors de la confiança en la justícia. No tenim més remei, diguéssim. No,
no tenim més remei, sinó malament. No? Tindríem un estat que bastant feble. Si no
hi Però sí que hi ha de vegades expressions, no?, de desconfiança en l'opinió pública. No, això també s'ha d'assumir.
Jo crec que el gran defecte de la justícia del país és el tempus, la lentitud. És a dir, un procediment que com estem veient ara, 8-10 anys d'instrucció, confies molt poc en aquesta instrucció, perquè tant de temps, o perquè no el doble. És a dir, ja posats a fer, investiguem. És a dir, algú s'ha pogut llegir totes aquelles coses, més tenint en compte que el jutge ha canviat 2 o 3 vegades. I aquestes qüestions no afavoreixen la... i que després s'ha parlat molt, per tant ja està en l'imaginari de les persones el tema aquell, però ja ens hem oblidat, sí, realment. I el mal ja està fet, per tant ja no és recuperable aquell mal de fa 10 anys. Per tant, ja no és oportú en aquell moment. I aquí crec que és un fall.
Sí, el tempus, des de luego. I després hi ha una altra cosa que potser al ciutadà li costa d'entendre, però que és, en el fons, un signe de civilització, que és el principi informador del dret penal, que és, en cas de dubte, el jutge té que absoldre al reo. Val? Això vol dir que si el jutge no té la íntima convicció de que una persona és culpable, encara que pugui sospitar que ho és, el té que absoldre. I clar, a vegades, quan resulta que això es dona, perquè el contrari seria la Inquisició, o sigui que en el fons anem per bon camí. Això no passa als països, jo què sé, Aràbia Saudí, passa als països civilitzats. El ciutadà diu, però com és possible si amb tot el que ha fet, bueno, sí, tot el que ha fet, però si resulta que un dels delictes no s'ha pogut provar, el jutge no pot condemnar perquè l'opinió publicada ha anat dient tal cosa durant tants anys, saps? Perquè el jutge té que fer la sentència en base a lo que es diu l'acervo probatori, els testimonis, i si no arriba a aquesta conclusió absolutament convençut, les regles del joc és que té que absoldre.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'advocat i president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers, i el també advocat penalista Lluís Batlló. Parlem de la confiança en la justícia i us preguntem si confieu més en aquesta justícia després dels últims processos mediàtics. A banda dels processos i de les opinions, els greuges comparatius, que sempre són una qüestió una miqueta delicada. Aquests dies sentim moltes opinions, no? A Urdangarín una pena molt suau i si tu t'equivoques a la declaració de la renda, doncs sí, reps un pal impressionant, no?
O coses
d'aquest tipus, no?
Totalment.
Potser és normal, també, no?, que hi hagi amb personatges tan públics que potser s'han complicat la vida innecessàriament.
Sí. Sí, no, no, és així, diguéssim. És normal que el ciutadà pugui a vegades comparar-se, però clar, és que això ens passa molt. Jo suposo, Xavier, no, a la vida... és que jo sé que per un tema igual resulta que va estar a la presó solament 2 mesos. Llavors dius, ostres, doncs mira, en el cas que portem nosaltres no passa, però és que quan llegeixes la lletra petita tampoc és el mateix. A més, passa una cosa, que ara ho comentàvem abans fora de micròfon amb el Xavier. La justícia està feta per homes i el dret, això primer, ja fa que les coses no puguin ser massa, diguéssim, automàtiques. I el dret és quelcom que és, podríem dir, l'antítesi de les matemàtiques, perquè es pot veure una cosa i la seva contrària, diguéssim, en dies diferents, segons com ho interpretis. Per tant, fa el que pot la justícia per ser justa i valga la redundància, però moltes vegades, doncs, casos iguals no acaben d'igual forma. Això és la grandesa o la desgràcia del dret, per als que tenen una mentalitat més matemàtica.
Sí, jo crec que en general, socialment, s'està perdent el que jo diria la consciència jurídica de la societat. I confiem massa en la llei. És a dir, la llei no està per resoldre problemes. La llei marca unes pautes i després vendrà la interpretació d'aquestes pautes. Per tant, la llei és bastant genèrica, de principis que ordenin el camí per després saber per on has d'anar en cada moment històric, social, etc., que pot venir. Quan tenim lleis excessivament determinades, és aquest procediment que ens està passant en aquest estat, que canviem les lleis permanentment. Per tant, arriba un moment que ningú sap exactament què és el que diu la norma. I la norma ja no és tan lògica de principis generals. No? I això també pot despistar, penso, a tothom, sobretot als no professionals.
Ara entrarem en altres aspectes sobre la justícia i la confiança ciutadana en aquest poder tan important per a l'equilibri i la cohesió social com és la justícia. Però, Marta, tenim alguna opinió d'algun oient? Endavant.
Sí, de la Carme de Barcelona ens diu: la justícia no és igual per a tots. La gent amb poder segueix tenint més privilegis que no pas un ciutadà de carrer. Un ciutadà va estafar 80 euros i va rebre el mateix càstig que Urdangarín pel cas Nos. Com puc confiar jo en aquesta justícia? Ens diu.
Bé, és un exemple del greuge comparatiu. Ens està escoltant aquesta oient i ens posa un exemple clar. Per una estafa de 80 euros, una persona ha pogut rebre el mateix càstig que Iñaki Urdangarín.
Bueno, és que de vegades pot ser, sí, evidentment, com no coneixes el cas, ni un ni l'altre en el fons no pot, però que el tipus no és tant per la quantia, sinó pel fet. Uh-huh. El fet d'estafar. Després pot haver-hi potser un agravant en la quantia, però l'important és el fet, no? Més que el resultat econòmic, no?
Sí, també seria possible, per exemple, que en aquest cas, perquè és el que diu el Xavier, és veritat, hem de llegir la lletra petita. Vull dir, una estafa és un engany, l'element nuclear del delicte d'estafa. En canvi, potser el robatori amb força, encara que sigui robar quelcom més petit en quant al valor, és més greu en quant a delicte perquè genera una violència. O sigui que no sé si podríem estar comparant el mateix, perquè igual aquesta persona, diguéssim, el que vas fer, robar amb força o robar amb violència aquesta bicicleta, amb la qual a vegades canvia la circumstància, no?
Bé, seguim amb els advocats Xavier Puigdollers i Lluís Batlló comentant aspectes sobre la justícia. És evident que a un altre nivell també s'ha parlat molt de la justícia, per exemple, davant els dos judicis que s'han fet pel 9-N, el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que eren com la cúpula del govern en aquell moment, ara fa més de 2 anys, i el del Tribunal Suprem per la seva condició de forat, diputat al Congrés, contra Francesc Homs, condemna que coneixíem ahir, un any i un mes, si no recordo malament, d'inhabilitació. Això ha provocat el greuge més en l'aspecte polític, dintre de tot aquest procés polític que vivim a Catalunya i que està generant moltes opinions sobre la justícia, també, centrant-nos en la justícia, només.
Bueno, a veure, si poguéssim nosaltres deslindar absolutament el tema polític del tema aquest judicial, i ara ens oblidéssim de la política, el delicte de desobediència pròpiament dit, que consisteix en desobeir una ordre administrativa o judicial, té uns requisits, i des del moment en què hi ha una ordre, en aquest cas judicial, que emana del Tribunal Constitucional, que diu X, i no se li fa cas, podríem dir que s'ha incorregut en desobediència. Una altra cosa és que podríem també dir que perquè el Partit Popular pues, va impugnar el referèndum, però ja seria, diguéssim, un tema polític. Ara, estricto sensu des del punt de vista penal, si tu desobeixes una ordre d'una autoritat, com en aquest cas judicial, perquè aquesta ordre, ara podríem discutir si va ser notificada correctament o no, que aquí està, diguéssim, la lletra petita de la sentència. Però d'aquesta manera, i si queda aprovada, s'hauria comès un delicte de desobediència. Sembla que al final no han considerat comès un delicte de malversació, que seria ja, diguéssim, utilitzar els béns públics per uns fins diferents de lo que tindria que ser, per dir-ho així, no? Però no sé com ho veus, ja seria ja entrar en matèria, però sempre intentaria jo deslindar el tema polític, perquè si no, si dius una cosa ja és perquè està opinant perquè és del PP, o si dius la contrària perquè és del procés, no? Clar, no pots opinar com a jurista.
Les opinions polítiques són enrocades, diguéssim. Uns diuen, i tenen dret a dir-ho, evidentment, expressen la lliure opinió en un país democràtic, diuen, se'ns ha jutjat per les idees, no? S'ha dit aquests dies i s'està dient, i altres diuen, s'està demostrant que qui se salta la llei pot pagar-ho judicialment. Aquí una mica, no sé si dir que potser tots tenen una mica de raó.
Exacte, és que t'anava a dir, potser sí.
No, el que passa, i així només els títols de notícies, no? És a dir, en aquest fet, és evident que s'ha parlat que això és un judici polític o és un judici tècnic, això és evident. També és evident que el que diuen, i el que està acabant, el president del Tribunal Constitucional, que està acabant ara el mandat, diu, quasi com a epitafi, que aquest problema s'ha de resoldre en diàleg
políticament.
Polític,
que el Constitucional no és ningú per resoldre'l, va dir. Sí.
Clar, i això ho diu el que ha estat president, el que ha dictat i ha signat les sentències condemnatòries que ara són objectes d'aquests judicis. No?
Francisco Pérez de los Cobos, concretament, el sortint. Ara recordem, ja tenim nou president del Constitucional, que en aquest cas és, si no recordo malament, el nom Juan José González Rivas, i la vicepresidenta Encarna Roca, catalana.
Sí. Exactament.
Perdonin, novament la interrupció.
No, però en aquest fet dius, bueno, doncs aleshores el judici ja estava marcat abans de començar, no? I penso que realment estem... Va haver-hi, no va haver-hi desobediència, va haver-hi notificació, era formal, clar, és una qüestió molt interpretativa. Per tant, la sentència podria ser blanca o negra.
Totalment, sí.
I hagués estat tan justa. Una o l'altra depèn de la interpretació.
Sí. Sí.
Clar, aleshores dius, bueno, doncs aleshores quin tipus de sentència tenim o de judici tenim que hagués estat correcta la una o l'altra. Depèn del jutge o de la sensibilitat del moment.
Sí, perquè si no recordo malament, Xavier, per curar-se en salut, el Tribunal Constitucional, a partir d'ara, diguéssim, amb la senyora Forcadell sí que la notificació va ser personal, però amb el senyor Mas, no.
No, en aquella època no, ho van fer després. Exacte. Si el Tribunal contesta, després, quan ja s'ha celebrat.
Amb la qual cosa és discutible, com tu dius. Sí.
Per això, és aquí. Després, una altra qüestió curiosa, també. Les dues sentències, la del Tribunal d'aquí Superior de Catalunya i la del Suprem. Tots estaven acusats de, entre altres qüestions, de prevaricació. Sí. Tot, han estat absolts en un i l'altre tribunal. Però el fiscal del Tribunal Superior recorreix la sentència d'aquí, que anirà al Suprem, quan el Suprem acaba de dictar la sentència dient que no hi ha prevaricació.
Sí,
hi haurà prevaricació en aquesta segona, quan el Suprem ho torna a mirar, o no?
Això, els que no entenem en justícia, ens fa pensar, clar, són dues vistes diferents sobre el mateix cas, no? Exactament. Que també pot passar, de vegades.
I què diu la premsa? Diu, clar, no els han condemnat perquè no hi hagi pena de presó. Per tant, una interpretació política, no tècnica.
Sempre n'hi haurà, no?
No l'aliem més. Però això ja sí tinguem la festa en
fons. Aquí sí que quasi et diria que, en el fons, com que li han passat la patata calenta als tribunals, els polítics li han passat aquesta patata calenta, jo crec que els tribunals han fet una sentència una mica salomònica de dir, bueno, damos un poquito de todo, però sense fer massa sang, no? Perquè lo de la malversació hagués estat molt complicat, diguéssim.
Però aleshores estem davant d'una justícia acomodatícia o una justícia justa?
És precisament pensava en això, perquè, clar, els jutges toquen de peus a terra. Han de ser independents, això sí. La independència és el més escrupolós d'un jutge, però també han de tenir en compte els contextos, les circumstàncies. No és el mateix, segurament, jutjar una prohibició del Tribunal Constitucional en aquest context ara a Catalunya,
sí,
que però potser fa 30 anys en un altre tema.
Clar, però el que diu el Xavier és veritat. Vull dir, si s'aplica el dret, i el tribunal solament tindria que tenir el dret com a llum per poder... No podria dir aplica o condemna o no per malversació per no fer massa sang. No seria un criteri. El criteri seria el que sigui, però diguéssim basat en el dret.
moment, la realitat social, això no es considera, tal, tal, que també pot influir, però no en la conveniència del moment. No?
Sí. Mm-hmm.
Bé, tenim alguna opinió més d'oient sobre la pregunta que us fem. Confies més en la justícia després dels últims processos mediàtics? Teniu tres opcions a radioestel.cat o la possibilitat d'enviar-nos missatges directes com aquest, Marta, que hem rebut ara.
D'en Carles de Sant Cugat del Vallès ens diu com es pot entendre que el poder judicial sigui independent i després siguin els partits polítics, sobretot el PP i el PSOE, s'hagin de posar d'acord per renovar els òrgans de govern de la judicatura i el Tribunal Constitucional. No és just que la presidència del Suprem i del Consell General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional depenguin d'acords polítics o de majories parlamentàries. Es diu massa sovint aquest jutge és conservador, aquest altre és progressista o aquest nacionalista. I així no hi ha independència de la justícia.
És aquesta opinió, en aquest cas, d'un oient de Sant Cugat del Vallès, que bueno, em sembla que posa el dit a la nafra sobre l'actual sistema judicial.
Totalment, i jo crec que té tota la raó. El que passa és que la gent, els homes, tenen ideologia, no? Llavors el problema és aquest, que... Sí.
El que passa és que en el cas de l'administració de justícia s'ha de separar aquesta ideologia de l'àmbit personal del que és l'exercici de la professió.
Jo crec que hi torno una mica allò de la consciència jurídica. És a dir, jo crec que tothom, jutge, advocat, metge o ciutadà de peu i que no té cap professió, la que sigui, que ha d'actuar en consciència. I la independència està aquí. És a dir, si un arriba a ocupar, en aquest cas, un càrrec en el Tribunal Constitucional per una quota de partit, malament, perquè aleshores està lligat al carnet, no?
Clar.
El tingui o no el tingui, això és el de menys, no? Si, no per, sí, sí. Per, si és la quota que haurà de pagar, aleshores està malament, no? L'important
que...
és que sí, el designa, evidentment, el que signa, signar amics, no enemics, però que ells siguin totalment independents. Que això veig que passa bastant al Suprem dels Estats Units. Que malgrat que els designa el president, i el president, quan va canviant, doncs, els designa segons el seu color...
I hi ha conservadors...
Però, i tal. Però, en canvi, han donat mostres, habitualment, d'un cop estan sentats a la cadira, actuen en total llibertat. Hi ha hagut sentències de teòricament conservadors que han estat contràries al del president o progressista, és igual, que els havia designat. No?
Bé, doncs, que la justícia sigui independent, que hi hagi aquesta igualtat davant de la llei, tot i que, clar, les persones són diferents i estem en contextos diferents, difícil, no?, d'articular i d'explicar aquesta igualtat en dignitat davant la llei, igualtat davant la justícia, però després, de vegades... veiem diferències, no?, a l'hora de jutjar uns
bueno,
casos i altres.
I una mica el que també comentava un oient. És veritat que, a veure, el tenir diners és un aspecte important. Vull dir, no ens enganyem. Entre altres coses, perquè pots agafar un advocat, no que sé, més bo que un altre, i això és una realitat.
I no cal insistir, per exemple, en el cas de Fèlix Millet, que 8 anys després que es descobrís l'espoli del Palau, no ha estat entre reixes i és un home que es fa gran i que segurament no anirà a la presó, després, malgrat la seva confessió.
És possible.
Bé. Senyors, ja no posarem més exemples, però ho deixarem aquí. Gràcies per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat, Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, i Lluís Batlló, advocat penalista. Que tinguin bon vespre i fins una propera ocasió. Confiem en la justícia, malgrat tot.
I tant que sí. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Avui us recordem que us hem preguntat si confieu més en la justícia després dels últims processos mediàtics. Seguiu opinant, si voleu. Ho esteu fent ara, ho sabem, i hi ha una enquesta en marxa i teniu temps fins demà a les 8 del matí. Els companys de la primera hora de la Fórmula Estel ens recordaran com ha quedat l'enquesta demà, primera del matí. Marta, tenim una pregunta per demà, també, per acabar.
Sí, quin paper tindrà el Papa Francesc en la redefinició del projecte europeu? Hi ha tres opcions. Decisiu, si els països segueixen la crida a posar la persona en el centre. Important, si s'acullen els 180.000 refugiats acordats el 2015. O bé, poc rellevant, però no li faran cas.
Gràcies, Marta. Recordem preguntes sobre el paper que tindrà el Papa Francesc en la redefinició del projecte europeu, i és que demà es commemoren els 60 anys del Tractat de Roma. A Roma, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea tenen una reunió important demà i demà passat, i demà mateix a les 6 de la tarda seran rebuts pel Sant Pare al Vaticà. S'espera molt aquest discurs i demà n'aprofundirem tant en l'espai diari del Papa, 6:45 de la tarda, com en aquest programa, el Mirador de l'Actualitat, en el nostre col·loqui amb tres persones que saben d'Europa i també de l'Església, el periodista Salvador Aragonès, la també periodista Teresa Carreras i el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Fins aquí el Mirador, que tingueu bon vespre, us deixem amb el programa Plusvàlua després del reportatge. Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda. Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Siscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix.
Sí, home.
Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.